Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal, com estem? Molt bona tarda des de la cadena Piranaica. Bona tarda, Ricky.
Bona tarda, Candela. Bona tarda, senyores i senyors. Sí. I, com sempre, gràcies per acompanyar-nos aquí a la segona part del Passeu sense trucar. Ahir se'm va oblidar una cosa.
I avui la recuperem.
Doncs sí, perquè em sembla important. I em sembla molt interessant. I em sembla una cosa que segueix vigent. I és que ahir 1 de desembre de l'any 1955... Mira, l'any que nací jo.
Doncs, fa 70 anys.
Fa 70 anys, sí. Doncs va succeir una cosa que va marcar un abans i un després a la lluita per la igualtat racial. I estem parlant de les paraules de l'activista Rosa Parks, que segueixen sent de màxima actualitat. I ella va dir: crec que només hi ha una raça, la raça humana.
La història és la següent, us l'expliquem de nou per si no l'heu escoltada mai. La Rosa Parks era una dona negra de 42 anys que tornava cap a casa després de treballar. Es va pujar a l'autobús per anar cap a casa i es va asseure en una zona on els afroamericans podien fer-ho sempre que no hi hagués blancs de peu. Quan el conductor va ordenar que marxés perquè hi havia gent blanca que no tenien seients, Parks va optar per no donar el braç a tòrcer. El país la va reconèixer en les seves màximes distincions, incloent la Medalla Presidencial de la Llibertat i la d'Or del Congrés, però l'activista mai va entendre la seva història com una victòria personal. A dia d'avui, el seu missatge segueix buscant aquest espai comú on ningú valgui menys pel seu color de pell.
Una història que, a més, va ser, en el moment que es va produir, una autèntica revolució. Recordem l'època, encara hi era, doncs, el Martin Luther King. Uh-huh. En fi, una quantitat de manifestacions impressionants. Bueno, i la cosa, doncs, va canviar, entre cometes, perquè el racisme continua existint.
Però, a tot arreu, eh?
Però la cosa va anar canviant amb aquest aspecte. Mm. No? I bé, i se li deu, doncs, amb aquesta senyora que es deia Rosa Parks i que va dir això de que només hi ha una raça, i és la raça humana.
I tant que sí. I ahir ho van petar, els de Passapalabra, perquè van fer 3 milions i mig llargs d'espectadors a les 9 del vespre i 3 minuts. Després, la Revuelta va passar per davant, per res. El Hormiguero. Ahí tenia a Luis Tosar i la Janet, que la vaig veure que cantava. Yo soy rebelde. La vaig veure,
No, jo també la vaig veure, no.
No era Yo soy rebelde.
¿Por qué te vas?
¿Por qué te vas?
M'encanta la Janet.
Ai, la Janet.
M'encanta.
Sí.
Doncs sí, la cosa molt justeta, 1.609.000 a la Revuelta, 1.607.000 a l'Hormiguero, La cosa va estar frec impressionant.
I el futbol, que no falti, sisplau, Rayo Vallecano-València...
1-1.
232.000 espectadors. Ah, sí? No ho sabia.
Sí, van empatar un. Pel que fa als temes que sempre us suggerim per
una
veure
mica
la
de
tele.
Recomanació
avui
televisiva.
A la tele, sí, doncs tenim el Light Show de Marc Giró. Sí.
La Batguia, li va?
Sí, la filla del... Què?
Del Farelo.
Del Farelo,
sí.
Exacte, i també l'Antoni Orozco.
També.
Entre d'altres,
També avui a Nits sense ficció de 3CAT tenim...
Ah, sí, m'ha semblat interessant.
Molt interessant, El robatori de la Gioconda, que va tenir lloc l'any 1911. Tota una història, un abans i un després d'aquest robatori. Avui tenim també el Xavi Mundó amb l'any que vas néixer. Anem al 1957,
Sí.
Amb la Mercè Arànega i el Quimi Portet, que és quan van néixer.
Aquest és el de l'último de la fila.
Sí, senyor, clar que sí.
Vale. Bé, també hem destacat una pel·lícula, a mi em va agradar moltíssim, és una pel·lícula que es podrà veure doncs, a Calle 13, que és un altre dels canals de Movistar Plus. Que, per cert, us anuncio que Movistar Plus, suposo que aquí a Andorra també, evidentment, doncs tindrà dos nous canals.
Ah, sí?
Sí, ja demà concretarem...
En parlarem?
Sí, demà concretarem més el tema, però hi haurà dos nous canals, pel·lícula, etcètera. Bé, doncs això, aquesta pel·lícula a les 10, pràcticament a les 11 del vespre, al canal de Calle 13, Ejecución Inminente, pel·lícula sensacional... de l'any 1900, dic sensacional perquè em va agradar molt.
A tu et va agradar.
A mi em va agradar i la pel·lícula està molt bé. Ejecución Inminente, com deia, és una pel·lícula policíaca de l'any 1999 que està dirigida per Clint Eastwood.
Interpretada per ell.
I també per Isaiah
Washington,
James Woods. Exacte. És una molt, molt, molt bona pel·lícula que, si no l'heu vist, jo personalment us la recomano, si us agraden aquest tipus de pel·lícules, evidentment. I després també recordarem que a partir de les 9 juga el Barça amb l'Atlètic de Madrid a Movistar Plus. I, bueno, és un partit avançat, com demà hi ha l'altre, entre el Madrid i entre l'Atlètic Club i el Madrid, perquè juguen a la Catedral de Sant Mamés, que són aquests dos partits avançats, perquè són els equips que jugaran la Supercopa d'Espanya el mes de gener.
Partits que, com sempre, podreu seguir a través de Ràdio Valira i també de R7P, RAC1, una bona estona abans de que comenci aquest maig,
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero. L'univers del Miralles.
Doncs anem a saludar el Joan Marc Miralles. Joan Marc, què tal? Bon dia.
Hola, benvingut.
Hola, bon dia.
Joan Marc, anem a parlar de matèria obscura.
Sí, el lado oscuro, no?
La
guerra de les galàxies, tu, va.
Matèria obscura.
Sí.
Escolta, tot és molt fosc,
Tot és fosc, sí.
Què passa?
És fosc.
Sí, sí, no, és que va sortir una notícia la setmana passada, que vaig tindre algun amic que me la va reenviar, però que va fer titulars a La Vanguardia, a TV3, a La Sexta i tot, que s'havia observat per primera vegada la matèria obscura. Va ser una notícia, un científic japonès que es diu Tomonori Totani, que havia fet aquest estudi amb un telescopi que es diu Fermi, que és un telescopi que detecta raig gamma. Però clar, és que aquesta matèria obscura fa gairebé 100 anys que s'està buscant. La primera vegada que es va proposar que en l'univers hi havia matèria obscura va ser un astrònom suís que estava treballant a Califòrnia, es deia Fred Zwicky, i l'any 1933, observant un cúmul de galàxies que és un dels més grossos i més pròxims que tenim nosaltres, que és el cúmul de galàxies de Coma, va veure que perquè el cúmul de galàxies s'aguantés, perquè les galàxies es quedessin pròximes les unes a les altres i no marxessin en qualsevol direcció, calia 400 vegades més matèria que la que ell veia només comptant les estrelles que hi havia en les galàxies i que podia veure amb el telescopi. Doncs ell va proposar que hi havia una matèria que no podia veure, que no emitia llum, i que feia que les galàxies es mantinguessin juntes a dins d'aquest cúmul de galàxies. Poc després, un tal Babcock va començar a observar la curva de rotació de la galàxia d'Andròmeda, que és aquella galàxia espiral la més típica que tothom tenim en ment, molt similar a la nostra Via Làctea, a la nostra galàxia, i quan va mirar la curva de rotació d'aquesta galàxia va trobar una cosa que era molt, molt particular. Normalment les lleis de la gravitació dirien que a mesura que t'allunyes del centre, la velocitat de rotació de l'objecte s'ha d'anar disminuint, una miqueta com en el nostre sistema solar, quan els planetes estan més lluny del Sol, la seva velocitat de rotació al voltant del Sol és més lenta. Yeah. Pues aquí les estrelles que estan més lluny del centre de la galàxia espiral pues tindrien d'anar més lentes que les estrelles que estan més a prop del centre. Però què va trobar el Babcock? Que en realitat no, que la curva de rotació feia que les estrelles que estaven a la punta de la galàxia d'Andròmeda anaven més o menys a la mateixa velocitat que les estrelles que estaven més a prop del centre. Una cosa força...
rara, no? Raro.
Raríssim.
No? Raríssim.
Si la matèria... Home, és que les galàxies espirals tenen més estrelles en el centre i en tenen menys en les puntes. És a dir, que la matèria visible n'hi ha més en el centre i menys en les puntes. I doncs això faria que és raríssim que la velocitat es mantingués. Això es va ser confirmat el 1940 pel James Oort, que és també el que va descobrir el núvol de cometes que hi ha al voltant del nostre Sol, és el reservori aquest de cometes, el núvol d'Oort, però també va estudiar galàxies. A l'època els astrònoms feien una miqueta de tot. I després, durant els anys 60 i 70, la Vera Rubin i el Ken Ford van instal·lar un nou espectrògraf en el gran telescopi de Palomar, van poder mesurar amb més regularitat aquestes curves de rotació i vam veure que totes les galàxies espirals tenien aquest tipus de curves de rotació que eren planes cap al límit de la galàxia espiral i que, doncs, no seguien el que la llum indicava. I, doncs, per això es necessitava una matèria que no es veia, que no feia part de les estrelles, una matèria que feia que aquestes curves de rotació es poguessin mantenir planes cap als límits de les galàxies espirals. Una miqueta mateix, per mantenir la galàxia conjunta, si no s'escaparien els estels, pues necessitaven aquesta matèria obscura, com els Huygens necessitava la matèria obscura pel cúmul de coma, cúmul de galàxies de coma. Hi ha aquestes evidències que es remunten, doncs, als anys 30 i que després van estar confirmades. Hi ha aquestes evidències que existeix una matèria que no sabem què és, que no emet llum, però que té una importància capital per mantenir les estructures com les galàxies, els cúmuls de galàxies i, doncs, l'univers. Al final, mesurant, hem deduït que el 27% del nostre univers està compost d'aquesta matèria obscura. I de matèria lluminosa, o de matèria normal, només som el 4% de l'univers. La matèria que ens composa a nosaltres, que composa el Sol, que composa tot el que ens envolta, és només el 4% de l'univers. La matèria obscura és bastant més, és 27%, és a dir, unes 6-7 vegades la matèria normal que ens composa. Però aquesta matèria no sabem el que és. Des de que es va descobrir o que es va hipotetitzar als anys 30,
no sabem què és, però és indispensable, vamos.
Sí, sí, hi ha hagut diversos candidats que han aparegut, que podrien ser forats negres, planetes que no emeten llum, partícules exòtiques, i des d'aleshores s'està buscant aquesta. I doncs apareix aquesta notícia la setmana passada, en el qual diu aquest científic japonès que, utilitzant 15 anys d'observacions del telescopi Fermi, que és un telescopi que observa raig gamma, ha descobert que en el voltant de la nostra galàxia, amb una cosa que en diem l'halo, l'halo, doncs, us ho podeu imaginar.
La corona, no?
Una cosa que, sí, una espècie de corona, més aviat una espècie de globus que envolta la nostra galàxia, i ha detectat, pues, un excés de raigs gamma en l'ordre d'energia dels 20 gigaelectronvolts, que és una energia força conseqüent, i que, a més, té el perfil del que hipotèticament la matèria obscura tindria de tenir. Es diu un perfil que es va descobrir en els anys 80,
sí,
que feia que reproduïa aquestes curves de rotació de galàxies espirals. Ho van descobrir tres físics teòrics, o astrofísics teòrics, el Navarro, el Frank i el White, que estaven treballant a l'època a Oxford. Més tard, el Simon White va ser el director del Max Planck a Múnich. Jo el vaig conèixer, vaig tindre l'oportunitat de treballar amb ell bastant sovint. Ell, aquest científic japonès, diu que el perfil d'aquests rajos gamma segueix aquest perfil de Navarro Frank White, que és el perfil esperat per la distribució de la matèria obscura que hi hauria en la nostra galàxia. I doncs això li diu que potser aquests rajos gamma que ell detecta seria una indicació de matèria obscura.
Yeah.
O una conseqüència d'aquesta matèria obscura que existeix en la nostra galàxia. I quina seria aquesta matèria obscura? Perquè, a més, ell diu que això seria una matèria obscura molt particular, que es diuen partícules massives que interactuen feblement. En anglès en diuen WIMPs.
WIMPs,
gran abans.
WIMP.
Sí, sí, WIMPs.
Aleshores, aquests WIMPs, que serien unes partícules que no sabem exactament el que són, però que és un tipus de partícules que s'ha proposat com a candidat a matèria obscura, que prové de les teories de supersimetria. No entrarem aquí
en partícules
avançades, perquè necessitaríem un centenar d'hores per arribar a explicar el que és la supersimetria, però és una de les teories que s'han proposat en física de partícules, i dintre aquesta teoria apareixen aquestes partícules, que són partícules que interactuen amb la gravetat,
sí,
i doncs poden provocar que les galàxies es mantinguin unides, els cúmuls de galàxies es mantinguin units, però que no interactuen ni amb amb els camps elèctrics, ni amb els camps magnètics, ni amb la força nuclear forta. Interactuen una miqueta amb la força nuclear feble, que fa que es descomposin i emetin radiació, i doncs, quan aquestes partícules col·lisionen, es descomposen en fotons d'alta energia, que podrien ser aquests fotons de 20 gigaelectronvolts, aquests rajos gamma que ha detectat el Totani, però per això necessitaríem WIMPs que siguessin 500 vegades més massives que el protó. El protó és una de les partícules elementals que composen els àtoms. Àtoms estan fets de protons i de neutrons. Aquestes partícules, amb aquesta energia, tindrien de ser 500 vegades més massives que els protons. El problema de tot això és que no hi ha cap candidat a WIMP que tingui aquesta massa, que sigui tan massiu.
Yeah.
Sí, és que són partícules massives, però no arriben a aquesta massa.
Yeah.
Altre problema és que tots els intents que s'han fet avui en dia per detectar WIMPs, ja sigui en els col·lisionadors de partícules, com el que hi ha a Ginebra, al CERN, detectant WIMPs a través d'interaccions amb el Sol, és a dir, que provindrien de l'espai, amb detectors que teníem a la Terra, que estan posats en mines i que detectarien neutrinos provinent també de la descomposició de WIMPs. No n'hi ha cap experiment que fins ara hagi detectat els WIMPs, aquests famosos WIMPs. Fins i tot
El Paul McCartney, no, amb els WIMPs.
No té res a veure.
Aquests eren uns altres.
Els WIMPs, allò era WIMPs.
És tal el fet, la fallada de les teories que existien sobre els WIMPs, fins i tot ja s'han posat en dubte que aquestes teories siguin certes, i molts físics de partícules ja han començat a modificar, o des de fa uns quants anys, les seves teories, perquè, clar, els límits en els quals deien que s'havien de detectar els WIMPs s'han sobrepassat i no s'han detectat.
Yeah.
I, doncs, el fet que no s'hagin detectat vol dir que aquestes teories segurament tenen fallades fonamentals i doncs s'ha d'anar cap a altres teories.
Escolta, Joan Marc, una pregunta. Sí. El James Webb, que serveix per tantes coses, no podria dar un cop de mà amb això?
No, perquè el James Webb observa llum i doncs la matèria obscura, i sabem que no emet llum no podrà veure això. S'ha d'observar altres coses. Sí que observa efectes indirectes de la matèria obscura. Quan observa lents gravitatòries o quan observa galàxies i cúmuls de galàxies, veu aquests efectes de la matèria obscura. Sabem que hi és la matèria obscura, sabem que existeix. I també les teories alternatives per explicar aquests efectes amb teories alternatives a la física que no impliquin matèria oscura també han fallat. És a dir, que estem en un cul de sac aquí. És a dir, no són WIMPs o no veiem WIMPs, aquest, el Totani, diu que sí, que veu WIMPs amb això. Jo ho poso molt en dubte, molts experts ho posen en dubte perquè creiem que el que ell ha observat no és suficient o possiblement es podrà explicar d'altra manera que no sigui els WIMPs. En canvi, sabem que hi ha la matèria obscura i no trobem els candidats.
Jo suposo que aquest Totami, no?
Sí,
aquest japonès, no?
Sí.
Que hauria de veure també Pikachus i conyes...
El seu article és seriós.
Home, ja m'ho imagino.
Segurament l'anàlisi està ben fet, però ell mateix ho diu. A veure, que és una possibilitat que sigui matèria oscura i ell creu que podria ser matèria oscura. És possible que si algú fa un anàlisi de les mateixes dades potser arribi a un altre... conclusió. Totes maneres, evidentment, no ho descartem, perquè no es pot descartar res fins que no hi hagin evidències per descartar-ho, però que és la primera detecció de matèria obscura, ara per ara ho deixaríem en suspens.
En parlarem quan la cosa estigui més clara. Bueno. I ara, ràpidament, anem a parlar una mica de Mars.
Sí, bueno...
del planeta.
Mars Attack.
Per primera vegada s'ha detectat llamps a Mart. Cosa que a vegades en alguna pel·lícula hem vist que hi havia llamps a Mart. Em sembla que a la pel·lícula que es diu Marte, que fa...
El del Nespresso.
Del Bourne.
Del Caso Bourne.
El Matt Damon.
Matt Damon,
és que com tots aquests han fet pel·lícules de l'espai...
Al principi de la pel·lícula, si recordeu, hi ha una tempesta de sorra molt important i es veu vents molt forts i es veuen llamps i el deixen allà a Mart, el deixen abandonat a Mart perquè els altres astronautes han de marxar corrents perquè la tempesta és massa forta i ho destrossa tot i el deixen per mort a Mart. I es veuen llamps en aquesta pel·lícula. Doncs... quan es va fer aquesta pel·lícula no se sabia que hi havia llamps a Mart. Ara sí que se sap que hi ha llamps a Mart. El rover Perseverance els va detectar, però els va detectar amb el micro. És a dir, s'han escoltat els trons.
Ah, és el que anava a dir, després trona, no?
Exacte, s'han escoltat els trons. Bueno, però és que a Mart l'atmosfera és molt feble per escoltar trons, perquè hi hagi les ones de so que arribin fins al micro, han de ser molt a prop, i han de ser força potents aquests llamps. Doncs, s'han escoltat fins a 55 llamps amb els seus trons associats i aquests llamps podrien ser interessants perquè ja sabem que l'electricitat afavoreix a la vida, ja sabem, tothom ha vist Frankenstein, per donar vida al seu monstre si li fot empentes elèctriques, i sabem que hi tenim electricitat en el nostre cos, però també produeix oxidants com el peròxid d'hidrogen, la famosa aigua oxigenada, que si poses aigua oxigenada a una ferida, ja heu vist que fa aquelles bombolletes, destrueix la matèria orgànica, també l'aigua oxigenada, i doncs, si es produeix peròxid d'hidrogen, que sabem que n'hi ha a la superfície de Mart, això destrueix les possibles restes orgàniques que hi haguessin a la superfície de Mart i poden haver destruït les bactèries o d'allòs que haguessin pogut viure a Mart i que havien quedat fossilitzades. Poden estar destruïdes des de fa molt de temps per aquestes tempestes de sorra que produeixen llamps. La sorra frega amb l'atmosfera, amb la poca atmosfera que hi ha, i això provoca aquests corrents elèctrics i doncs aquests llamps a dintre aquestes tempestes.
Escolta.
Nit de llampecs.
Nit de llampecs, eh?
I trons.
I trons i llampecs. Bueno,
hem de... Jean-Marc, guanyarà el Barça avui?
Hi ha dos Barça, sí.
Ja sabem que els Barças Atlético de Madrid sempre són partits molt espectaculars.
Forces gols.
I acostumen a tindre força gols.
Sí, senyor.
A veure
què passa.
El Barça acostuma a guanyar. L'any passat van perdre, tot i fer un dels millors partits de la temporada.
Cert, sí, senyor, cert. Tens raó, tens raó.
A veure, doncs jugueu al vostre camp, a veure si dona sort.
Anem al Camp Nou a les 9.
Molt bé.
Amb la meva presència en viu i en directe.
Ah, molt bé. A veure si et veiem, doncs.
Vinga, estaré pendent.
Saluda'ns, eh?
Estaré pendent.
Estaré sota la grada de lateral.
Sota la grada.
Tu saludes, eh?
Amagat.
Gràcies, Jean-Marc.
Apa, adéu.
Adéu.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Sí. Ja sabeu que ens agrada molt la música, sempre acabem amb música i quan podem, per poc que puguem, posem música. Bé, avui a l'espai per acabar el programa, doncs recollirem un 2 de desembre, dia com avui de l'any 1972, que els Temptations doncs, van arribar a número 1 als Estats Units amb aquest tema realment extraordinari que es diu Papa Was a Rolling Stone.
So genuí, eh? So d'aquella època, eh?
Brutal.
Sens dubte.
Brutal, que diria aquell, de les menges, no?
El Mar Ribas?
Clar.
Brutal.
Brutal. I també volem recordar un 2 de desembre de 1983. Per què?
Doncs perquè es va estrenar aquest vídeo de 14 minuts, el Thriller de Michael Jackson a la MTV. Vídeo dirigit per John Landis i que es convertiria en un dels més revolucionaris de la història del pop, que va tenir un èxit que encara avui en dia...
Aclaparador, tremendo.
Dura, eh?
I encara dura. És que el vídeo és impressionant, la cançó és impressionant. Són dos dates que volíem recordar. Abans de doncs, acabar amb la cançó que acabarem avui, perquè també és una cançó que el 2 de desembre del 1969... doncs van gravar, i és una de les grans cançons dels grans temes musicals dels Rolling Stones. Comença així, inoblidable. Brown Sugar, un dels, com deia, grans èxits de la història del rock i que es va publicar quasi dos anys després...
Inclòs en un àlbum, Sticky Fingers.
Ah, però tenia dos anys i encara no l'havien publicat, eh? Vull dir, imagina't.
Tornarem demà. Que vagi molt bé, bon dia, bona tarda, bona nit, bon de tot.
Adéu!
Adéu-siau! We'll be right back.
Rogers.